COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Departament d'Educació ha anunciat avui grans canvis de cara al pròxim curs escolar amb nous horaris i amb l'avançament de l'inici de les classes. Bona tarda, sóc Carlos Losada i ja podeu prendre nota de les novetats. El curs iniciarà el dia 5 de setembre pels alumnes d'infantil i primària i el dia 7 pels de secundària, batxillerat i formació professional. Pel que fa a l'horari, durant tot aquest mes serà reduït de 9 del matí fins a la 1 del migdia. També s'incrementen les vacances de Nadal en un dia i passen de 3 a 4 la jornada festives de lliure elecció. Yolanda Canales, com ha justificat el conseller González Cambray tots aquests canvis i com els han rebut les famílies?
A moltes famílies no els ha agradat l'anunci del govern. De fet, els grups de WhatsApp de pares i mares han tret fum durant tot el matí. El principal problema, la jornada intensiva el mes de setembre. Hem vist missatges del tipus «Em donarà un teleles i a les 3 els nens han d'estar fora. Com ho faig?» O també «I els que tenim jornada partida, com ens ho fem?» Altres, irònicament, deien «un olé per a la conciliació familiar». I és que, segons ens explicava una mare, la Yolanda, no se sap si compensa començar el curs abans a canvi de provocar a les famílies un cert caos al mes de setembre per la jornada intensiva. La Yolanda recorda que la feina i aquests horaris no són compatibles.
Si encara en diguessis de 8 a 3, normal, horari escolar, ho puc, més o menys tot puc comprar. Més o menys, més menys que més, però les feines i els horaris no estan conciliats per aquest horari escolar. Qui ha pensat això i, vamos, perquè s'ha quedat descansant, no? Lo siguiente.
L'objectiu del govern és tenir un calendari escolar que estigui més a prop dels països europeus, que no hi hagi tanta distància, que els nens no tinguin tantes vacances entre un curs i l'altre. Però a canvi d'avançar aquesta setmana la tornada a l'escola, les vacances de Nadal començaran un dia abans, el 21 de desembre, hi haurà un dia més de lliure disposició, que es posarà en principi al segon trimestre, i està també la jornada intensiva. Les classes duraran fins a la 1, tot i que hi haurà servei de menjador i els nens podran romandre a l'escola fins a 3:45. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, diu que tothom hi surt guanyant.
Amb l'avançament del curs escolar tothom hi guanya. Hi guanya l'alumnat, hi guanyen les famílies, hi guanyen els professionals de l'educació i hi guanyen els equips directius. És una mesura pedagògica, social, de conciliació familiar, d'equitat i feminista.
Els instituts, això sí, no faran jornada intensiva al setembre, sinó que el seu horari serà l'habitual. D'altra banda, i sobre el currículum de batxillerat, el conseller ha explicat que serà més competencial i més flexible. També serà més obert, de tal forma que es podran fer assignatures i estudis fora del centre educatiu, com ara dansa, música o llengües, en una escola oficial.
I ens quedem encara a les escoles, però en un altre àmbit, ja que entitats veïnals i famílies de la ciutat de Barcelona fan front comú per exigir a les administracions l'erradicació de l'amiant als centres educatius. Han demanat al Consorci d'Educació de la capital catalana un cens de tots els centres amb aquesta problemàtica i un pla urgent per solucionar-ho. Arnau Sánchez.
La Comissió contra l'Amiant de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona i representants de famílies d'escoles afectades exigeixen a l'administració transparència en la informació dels centres que tenen aquesta substància cancerígena, considerada pels especialistes com una pandèmia silenciada, creixent i evitable. En una roda de premsa, representants de la Federació han demanat al Consorci d'Educació que faci públic el cens dels centres que tenen amiant, a més de planificar-ne la retirada, al·legant que si es fa públic sense posar-hi mesures pot causar una alarma social a la ciutat comtal. La Comissió contra l'Amiant no s'atreveix a quantificar el nombre d'escoles de Barcelona que pot contenir la substància en les instal·lacions o en l'entorn més proper. En parla el neumòleg Josep Tarrés, metge especialista en el tractament de les patologies relacionades amb l'amiant.
El riesgo de amianto está en es ambiental, está en toda la ciudad, en unos sitios mayor que en otro. Pero el riesgo cero no existe. Entonces, yo creo que lo que hay que apoyar es la lucha de la reivindicació.
L'Organització Mundial de la Salut va catalogar l'amiant com a substància cancerígena el 1977, que pot causar danys als pulmons, ovaris, testicles, laringe o esòfag. El 2002 se'n va prohibir la utilització a Espanya, però fins aleshores se n'havia estat fent servir en grans quantitats en la construcció. Així doncs, la seva presència encara és vigent en molts edificis.
Arriba ja a l'àrea de serveis, com sempre, a aquesta hora. L'obrim amb la previsió del temps del Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya sols poc nuvolats o clars i temps estable. En general, si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten grans canvis o són lleugerament més baixes, amb unes màximes previstes de 18 graus a Girona, de 16 a Barcelona i a Tarragona i de 15 a Lleida. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà divendres, esperem intervals ennuvolats a la meitat nord de Catalunya, tendint a cels ennuvolats, mentre que al Pirineu de Lleida tindrem cels ennuvolats i no es descarten precipitacions, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.200 metres. Les pluges podran arribar en forma de xàfecs ocasionals a l'interior del quadrant nord-est. A la meitat sud tindrem cels poc ennuvolats i quedaran intervals ennuvolats. Per últim, les màximes seran de 18 graus a Tarragona i a Girona i de 16, finalment, a Barcelona i a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Com està la xarxa viària hores d'ara? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana que dificulten les circulacions. Comencem situant a la Nacional 2, si dona pas alternatiu a Quart per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits, per tant demanem extrema la prudència. A la C-17 hi ha un quilòmetre de circulació intensa a Mollet del Vallès en sentit Barcelona. A la B-30, un quilòmetre i mig d'intensitat també a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A l'AP-7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Barberà del Vallès però en sentit Girona, en sentit nord. També destacar-vos la pota nord, la B-20, hi ha 2 quilòmetres de retenció entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de Trinitat en sentit sud d'entrada a Barcelona. A la Ronda del de Barcelona, la B-20, hi ha retencions entre Sant Gervasi i el Nus de la Trinitat en sentit Besòs per un accident que hi ha hagut a l'altura de la via Juli que durant uns minuts ha tallat un carril. El carril, però, ja s'ha reobert. A la Ronda Litoral, la B-10, hi ha retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs i després a la B-10 també hi ha retencions de Guipúscoa a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Arriba el moment de parlar d'esports, com cada dia a aquesta hora. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 i 5 minuts, Esports Cope, avui un nom propi a dalt de tot i que no és de futbol. Es diu Queralt Castellet, veritat?
És un esportista de Sabadell, es diu, com has dit, Queralt Castellet, i s'ha obert un forat enmig d'aquests dies previs a l'Espanyol-Barça de Lliga perquè la sabadellenca ha guanyat la medalla de plata a la seva especialitat, als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín. Esquí artístic, snowboard, halfpipe. Tot just acabada la prova, al tiempo de juego amb Ángel García, la ballassana expressava la seva satisfacció per la recompensa obtinguda per fi en la seva 5ª participació en uns Jocs d'hivern.
Pues me ha costado mucho, muchísimo. Sangre y lágrimas y de todo. Y bueno, la verdad que mucho trabajo detrás del riding que estoy haciendo ahora. Estoy súper contenta con el snowboarding que estoy haciendo y la verdad que muy orgullosa.
Més enllà d'aquesta fita, evidentment, el derbi de Lliga de Futbol de diumenge copsa l'atenció. Estigueu atents, perquè a Esports Copé avui sortejarem 2 entrades dobles per aquest Espanyol-Barça. Ja en el plan merament esportiu, els blaugranes, avui dia de retorn als entrenaments. Helena Condis.
Què tal? Molt bona tarda. Sí, després de 2 dies de festa, avui l'equip ha tornat a la feina, amb Xavi Hernández al capdavant. No ha descansat ni un sol dia Eric García, perquè vol estar al derbi. Serà, de fet, la gran novetat a la convocatòria. Rebrà l'alta mèdica diumenge, quan es compliran gairebé les 5 setmanes de baixa. Xavi recuperarà una peça important per l'eix de la defensa, no pot comptar ni amb Lenglet ni amb Umtiti. Qui no hi serà és l'expulsat Dani Alves. El Barça, ja ho dèiem ahir, presentarà un recurs a la sanció de 2 partits sense jugar pel brasiler. Encara no l'han presentat i hi ha temps perquè en principi el que volen aconseguir és que pugui estar disponible pel segon partit de càstig, que és la setmana que ve al camp del València. A més talla, Dani Alves doncs serà baixa al derbi. L'alta mèdica serà Eric García.
El bàndol blanc i blau, atents, perquè avui passa per Esports Cope l'home de banda dreta del conjunt de Vicente Moreno, Aleix Vidal. Abans, però, la gran esperança per Iquita, absenta a Sant Mamés, ha fet roda de premsa. Quique Iglesias.
Raúl de Tomàs ha passat per Sant Adrià, la sala de premsa, i moltes preguntes per ell. Sobretot, per exemple, preguntat per l'àrbitre del partit, Hernández Hernández. L'Espanyol acumula 13 partits amb aquest àrbitre, 9 derrotes i 4 empats. Diu que espera que no sigui protagonista com ho va ser en el partit d'anada a l'estadi del Camp Nou. Escoltem a Raúl de Tomàs parlant de que no cal fer drames amb la crisi no oberta, però sí una mica incipient de l'Espanyol.
Es normal que la gente sea exigente, pero cuando hablo de dramas me refiero a que, bueno, hay que ser también agradecidos, ¿no? Estamos en una situación cómoda, entre comillas, en la clasificación. Hay que ser conscientes de dónde venimos, que a veces parece que a veces se nos olvida y creo que es importante saber de dónde uno viene y bueno, intentar, pues lo que te digo, cuando hay resultados negativos, cambiar esa dinámica, pero ante todo, aparte, no siempre montando dramas y siendo agradecidos de dónde venimos y siendo consciente de que todo va a ir a bien.
Tant de bo, nou entrenament demà al matí a Cornellà. Foto d'entrenadors a les 2 del migdia, Vicente Moreno i Xavi Hernández. Vicente Moreno finalment parlarà dissabte a la 1.
Dies de rodes de premsa perquè a Girona, a Montilivi, el que ha parlat ha estat el tècnic Mitchell abans de l'important desplaçament al camp del Valladolid dissabte, Alberto Díez.
És un dels grans enfrontaments de la 27a jornada de la Lliga Smartbank, aquest Valladolid-Girona de dissabte vinent. Mitchell recupera l'Aleix García i ha avisat que Ureña de mica en mica anirà entrenant en dinàmica de grup. Un altre partit important per determinar aquestes aspiracions del Girona a la segona volta del campionat. Aquest i el següent partit davant el líder, l'Eibar. Parla Mitchell.
Podemos luchar por ascenso directo. Si empiezas a hacer las cuentas de la lechera, creo que estaremos posicionados para ver dónde vamos a estar. Es la realidad, se lo he dicho a los jugadores. Son dos rivales que están 8 y 11 puntos por encima tuya. Si tú no consigues buenos resultados, el ascenso directo se aleja mucho, mucho. ¿Qué miramos, para atrás o para adelante? Eso es lo que les he dicho a los jugadores. ¿Qué vamos a mirar, para atrás o para adelante? Pues yo siempre miro hacia adelante. Podrá pasar de todo, no son finales, pero te van a marcar mucho dónde queremos estar.
El següent rival, al Valladolid, encadena 4 partits sense encaixar gols.
Recordem, en futbol, nova victòria ahir del Barça a la Lliga Femenina al camp de la Real. 1-9 que apropa més al títol matemàtic les de Jonathan Giraldez. I en bàsquet, abans no arribi la prèvia del Barça-Madrid d'Eurolliga divendres, recordem, a l'Eurocup, victòria del Joventut a la pista del Tour Telecom, 69-78, que manté els de Carles Duran líders de grup.
Gran victòria. No havia guanyat ningú. Hem tingut que tornar a fer les coses bé, com fem des de fa temps. I és cert que veníem d'una derrota i a veure si ens ajuda. Per sobretot ara el dissabte tenim un partit vital, quasi, i això ens empenya no només a nosaltres, sinó a tota la gent a que vingui a rebentar l'Olímpic i ens empenya una victòria que seria molt important.
També a l'Eurocup, derrota de l'Andorra a la pista del Partizan de Belgrat i victòria del Baxi Manresa a la Champions FIBA al Nou Congost, 89-74 contra el Daru Safaka. Les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, com sempre, @esportscope. A 3 dies del derbi, amb Blaugrana, posaríeu ja a Aubameyang de titular? Sí, 56,6%, no, 43,4%. Blanc i blaus, a 3 dies pel derbi, veieu a l'Espanyol capaç de guanyar el Barça? No, 58,6%, sí, 41,4%.
Gràcies, José Luis. Més esport, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts, amb aquest nom propi avui protagonista, que no és el futbol, la Caral Castellet. L'escoltem després. Que vagi bé, José Luis.
Fins demà, Carlos. Adéu.
Molt bé. Més qüestions, més notícies d'avui a Catalunya i Andorra. Per fi s'acaba la vista grossa que el Departament d'Interior ha fet amb els radicals independentistes que cada dia tallen el trànsit a la confluència de l'Avinguda Meridiana amb el passeig de Fabra i Puig a Barcelona. Ho fan des de fa més de 2 anys en una acció que inicialment tenia per objectiu reclamar la llibertat dels presos independentistes. Tot i que els polítics ja estan al carrer des de fa temps, els radicals, cada cop menys poder de convocatòria, però això sí, més agressius, han continuat tallant el trànsit amb els perjudicis que ocasionen els veïns de la zona i els comerciants també, i els inconvenients pels que tornen cap a casa a l'hora d'aquests talls, aproximadament 2:15 del vespre. Ara Interior ha dit prou. Per què? Sergi Tor.
Doncs segons fonts d'Interior consultades per COPE Catalunya i Andorra, l'increment de tensió i enfrontaments verbals amb alguna agressió física ja preocupaven els responsables policials, a qui alertaven d'un greu risc de convivència. A partir d'aquest dissabte, el permís de manifestació continua, però es limita únicament a la plaça de l'estació de Renfe amb Cruïlla, Fabra i Puig, sense tallar la via. Si ho fan, aleshores actuarà la policia per desallotjar-los. Demà, doncs, acabarà un tall que es va iniciar el 14 d'octubre del 2019 i que suma més de 600 dies únicament suspès al període del confinament més estricte de la pandèmia. Celebren la decisió a Meridiana Sin Cortes. El portaveu Manuel Martínez lamenta a COPE Catalunya i Andorra la permissivitat d'aquests 2 anys i mig i considera que la decisió d'avui és una victòria de la llibertat.
És un èxit per a la ciutadania en general. No sé, jo crec, per a la democràcia, per a la llibertat, sobretot. El hecho de que s'haya tardado tanto se debe a que el independentismo una vez más ha demostrado que tiene un trato de preferencia respecto con los ciudadanos que no pensamos como ellos.
Martínez no veu cap problema que la manifestació continua a la plaça perquè no molesta ningú i és el que demanaven. I avisa, la entitat seguirà activa perquè es compleixi la llei.
Diana Sin Cortes no se va a dissolver hasta que tengamos la garantía absoluta de que este tipo de cortes no se va a volver a producir en la ciudad de Barcelona.
Acabe un malson per a molts o provocat per molts pocs amb la protecció del govern de la Generalitat que ja ningú en tenia. Al tall de la Meridiana li queden 2 dies.
Gràcies, Sergi. El mes de juny, canviem de temàtica, començaran les obres de la Superilla de l'Eixample, un projecte clau de l'urbanisme tàctic de l'alcaldessa Ada Colau que continua amb la fixació d'expulsar el cotxe del centre de la ciutat. El projecte contempla 4 eixos verds als carrers Consell de Cent, Girona, Rocafort i també el carrer Comte de Borrell. Els treballs duraran 8 mesos. Lídia Muñoz.
Aquest projecte 4+4 deixa enrere la provisionalitat i les proves pilot per començar la gran transformació definitiva i acabada de la primera fase de la Superilla de Barcelona. El projecte comença a l'Eixample per ser la zona amb més índex de contaminació, però es traslladarà a tota la ciutat per fer-la més saludable, i és que es passarà d'un 1 a un 12% d'espai verd. L'alcaldessa ha explicat que Barcelona és una ciutat de carrers i que, per tant, han de ser un lloc de gaudi i d'estada. Per això cal actuar d'immediat, ha declarat, ja que ha d'estar preparada pel repte del segle XXI i ser bona pels ciutadans.
Aquesta transformació, que bàsicament vol dir fer una ciutat més saludable, més vivible, més humana, més pròspera també, no és una opció, és un imperatiu, és una obligació que tenim moral, política, per canviar el model de ciutat, perquè actualment és insostenible, atempta la salut de la ciutadania.
Barcelona acumula una gran densitat de gent i de vehicles, sobretot en el reduït espai de l'Eixample, on es concentren 350.000 cotxes circulant diàriament, pel que restarà espai d'asfalt per sumar 58.000 metres quadrats d'espai públic per vianants. El projecte obre una nova etapa que defineix com es vol que sigui la nova ciutat de Barcelona, una ciutat amb menys contaminació i millor qualitat de vida i que podrem veure millores graduals al llarg d'aquest any.
I els comerciants i els veïns de la Via Laietana, un altre carrer important de la capital catalana, han rebut amb satisfacció i també amb resignació els 2 anys d'obres que suposarà la remodelació d'aquesta via. Els comerciants temen que durant aquests 2 anys baixi l'activitat comercial, però tot i això, la majoria estan esperançats amb els canvis que s'hi volen fer i que contemplarà, entre d'altres coses, l'ampliació de les voreres. Els veïns també es mostren satisfets perquè han aconseguit el que volien, que la reforma contempli que no es pugui posar cap terrassa. Joel Lozano.
Els veïns i comerciants de la Via Laietana valoren positivament aquest pla de peatonalització de la zona, després d'anys reclamant aquesta remodelació. Malgrat que la primera fase de les obres està previst que duri uns 14 mesos, expliquen que estan tranquils, perquè encara que sigui una mica incòmode, es podrà circular i visitar els comerços. Escoltem David González, president de l'Associació de Veïns i Comerciants de Via Laietana.
Creiem que el resultat final compleix bona part dels nostres reclams, i aglutina totes les sensibilitats a major o menor fortuna que hem participat en aquest procés.
Entre març i abril l'afectació serà mínima, ja que la intervenció es concentrarà a la vorera Besòs. A partir de l'abril, però, començarà l'afectació més important de mobilitat quan es comenci a treballar a l'altra banda, a la vorera Llobregat. El gerent d'Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valdés, explica els canvis a la circulació.
Els vehicles
en general, que pugen per la via Laietana no podran anar més enllà d'Antoni Maura. O sigui, la pujada que es fa actualment i que es fa la sortida per carrer Junqueras ja no existiria en aquesta fase d'obra. Podrem baixar amb el carril bus i amb un carril de circulació.
Es preveu que la primera fase dels treballs acabi al maig del 2023. La segona fase començarà de manera consecutiva. La previsió és que la transformació sencera de la via es pugui completar el 2024.
Cara i creu econòmica d'aquesta jornada. Comencem amb la bona notícia. El Mobile torna a la seva versió presencial amb un impacte previst d'uns 240 milions d'euros per l'economia barcelonina. El Congrés Mundial dels Mòbils, després de la fira de transició de l'any passat, exemplifica el retorn a la normalitat amb una previsió d'uns 60.000 habitants.
El Mobile World Congress tornarà a plegar l'ecosistema de la telefonia mòbil a Barcelona entre el 28 de febrer i el 3 de març. L'empresa organitzadora de l'esdeveniment, GSMA, preveu entre 40.000 i 60.000 assistents a la seva edició del 2022, el que suposaria duplicar el públic de l'edició reduïda de l'estiu, però una assistència de menys de la meitat que el 2019. Els organitzadors del Saló esperen un impacte econòmic de 240 milions d'euros a l'economia de la ciutat de Barcelona. Segons ha detallat el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, aquest dijous en roda de premsa, des del 2005 hi ha hagut un impacte de 5.300 milions d'euros a l'economia local i s'han creat més de 140.000 llocs de treball temporals.
Since we've been here in 2005, 5.3 billion euros of economic benefit to this region, just for having us participate in partnership with the host city parties, and more than 140,000 jobs.
El Congrés ocuparà 7 pavellons de la Fira de Gran Via i ja compta amb el 85% de l'espai reservat. El Mobile World Congress tindrà 1.000 ponents, dels quals el 95% seran presencials. GSMA calcula que es contractaran de manera temporal 6.700 persones.
I la creu econòmica són els llums d'alarma que s'han encès entre els treballadors de la SEAT. I és que l'empresa planteja retallades a la plantilla amb l'arribada del cotxe elèctric. Els sindicats critiquen que la companyia dosifica massa la informació i a dia d'avui, per exemple, encara no quantificat l'excedent d'empleats. Raúl Moreno.
La fabricació del cotxe elèctric suposarà una reducció del 30% de les hores treballades respecte als vehicles de combustió. Al tenir una menor quantitat de components, deixaria la planta de producció amb un excedent de plantilla, que podria augmentar si SEAT no s'adjudica el motor elèctric. L'automobilística subratlla que aquest descens no es tradueix en que la retallada de plantilla també sigui del 30%. Des d'UGT i Comissions Obreres han lamentat que l'empresa no detalli quin impacte tindrà l'ocupació. Segons expliquen fonts de la companyia, és una reducció estàndard aplicable a tota la indústria i SEAT treballa per augmentar els volums de producció els pròxims anys i compensar aquesta disminució.
Fem ara un parèntesi per la publicitat i després parlarem amb Amnistia Internacional sobre un informe que ha elaborat al voltant de les morts de gent gran a les residències catalanes durant els mesos més durs de la pandèmia. Reclamen una investigació política i també judicial perquè es van produir, diu aquest informe, negligències greus i sobretot massa silenci.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mañana no se hablará de otra cosa.
COPE les adelanta la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción va a archivar la investigación en torno a la supuesta cuenta con fondos del rey Juan Carlos en el paraíso fiscal de Jersey. El fiscal asegura en su decreto al que ha tenido acceso COPE a ese documento que no hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal. Este decreto todavía no ha sido comunicado a las partes. ¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas que no creen ninguna inestabilidad a la institución.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE es eso de lo que habla todo el mundo.
Carlos tiene su seguro de coche Converti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Converti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I fes ara atenció a aquest titular. El 90% de morts a les residències durant la pandèmia no s'ha investigat. Això ho ha denunciat un informe que ha fet públic Amnistia Internacional, que demana a la Fiscalia que reobri moltes de les denúncies que ja estan arxivades. Denúncies com, per exemple, i que el Ministeri Públic ja ha tornat a rescatar, com la que fa referència a la residència Filella de Trem, on van morir 64 avis o àvies, i també la residència Palau de Sabadell, on van perdre la vida 40 residents. En volem parlar del tema de la residència i els seus efectes a la pandèmia amb l'Eduard Martínez, que és portaveu d'Amnistia Internacional de Catalunya. Eduard, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé. Jo deia que és un informe que heu presentat molt fa pas gaire, centrat sobretot a Barcelona i Madrid. Les xifres d'avis i àvies que van morir per la Covid a les residències, unes morts rodejades de, jo diria que massa silenci. Quines són les xifres amb les que treballeu vosaltres ara mateix?
Nosaltres volíem aprofitar que la setmana passada vam fer 2 anys del primer contagi de Covid a l'estat espanyol per denunciar la manca d'una investigació exhaustiva, tant per part de la Fiscalia, els òrgans judicials, com per part de l'àmbit polític, no? La manca de comissions d'investigació per esclarir què va passar a les residències durant la primera onada. Les xifres que nosaltres contemplem són que han mort més de 35.000 persones a les residències de gent gran a l'estat espanyol i més de 9.000 a Catalunya. Tot això, hi ha hagut un reconeixement de la vulneració de drets per part de la Fiscalia, però no s'ha atribuït a cap tipus de responsabilitat, ni a nivell personal, ni directiu ni directiva, ni a àmbit polític. Per tant, nosaltres el que demanem és investigacions exhaustives i que se tornen a reobrir i reaccionar els casos per practicar més diligències.
Eduard, com heu arribat a aquestes xifres? Heu parlat amb familiars, amb residències? Com s'ha arribat a aquesta xifra, que tu és de 35.000 persones, avis i àvies, que van perdre la vida durant la pandèmia?
Sí, això són xifres oficials, tant per part d'àmbit estatal de fons de l'Inserso i a àmbit de Catalunya per part del Departament de Salut. Per tant, són xifres que no són incontestables. Després nosaltres hem arribat a la xifra de que s'han arxivat més del 90% de les investigacions penals a través de les memòries de la pròpia Fiscalia. Per tant, són dades que són incontestables. Aleshores, són molt, molt dramàtiques, clar, són molt avoltades i ens sobta que no hi hagi cap tipus de responsabilitat al respecte.
Clar, a més, expliqueu que hi ha concretament 129 casos que s'han arxivat sense que s'hagi pres cap tipus de declaració a ningú, no? Això també, en fi, fa que sospitar, no?
Sí, és molt significatiu, no? Aquí a Barcelona hi ha un exemple que és el paradigma que nosaltres exposem, que és una querella col·lectiva que va presentar la coordinadora Signesur de residències a més de 200 casos de morts, a més de 30 residències, i es va arxivar aquesta denúncia col·lectiva sense practicar o sense cridar a declarar a cap dels familiars. Nosaltres considerem que això és una vulneració d'una investigació exhaustiva, no? Els familiars tenen dret a participar en els procediments judicials i a explicar el seu testimoni, el seu drama. Des de la Fiscalia ens van dir que, bueno, doncs no calia prestar declaració als familiars per no fer reviure el seu dolor. Però realment el dolor que tenen les famílies és no trobar els espais on poder expressar el seu testimoni i el seu dolor. Creiem que hi ha una manca d'accés a la veritat per part de les famílies i això el que està estenent és un clima d'impunitat general.
I més pensant que molts avis van morir doncs sols a les habitacions i en alguns casos, segons han denunciat algunes associacions, fins i tot força desatesos. Centrant-nos aquí a Catalunya, Eduard, aquí es va crear, ja que parlaves abans d'una comissió d'investigació, se'n va crear una, però l'avançament electoral la va paralitzar i tot va quedar pràcticament en un no-res. Vosaltres sabeu si es tornarà a reobrir aquesta comissió? S'ha demanat? Quines informacions teniu vosaltres sobre això?
De fet, va haver un intent, va haver una votació al ple del Parlament per reobrir aquesta comissió d'investigació, que va tancar, com molt bé has dit tu, per la convocatòria d'eleccions, i aquesta intent de reobertura de la comissió es va votar en contra amb el suport del PSC, Junts i Esquerra. En canvi, van presentar com una alternativa la creació d'un grup d'experts que parlessin sobre la gestió de les residències. Aquesta proposta del grup d'experts està sobre la taula de la Comissió de Drets Socials des del mes d'octubre. No s'ha mogut fitxa des d'aleshores. Per tant, considerem que també hi ha una manca de voluntat política per accedir i donar espais als familiars que puguen explicar el seu drama, no?
S'estan certament incomplint, tant uns com altres, tant els polítics com els jutges, aquesta obligació d'investigar de manera clara, exhaustiva, contundent, què va passar en moltes residències, perquè hi ha molt obscurantisme i molt silenci, no?
Això és, nosaltres volem que el que ha passat durant la pandèmia, som conscients, no?, que cap sistema assistencial ni sanitari estava preparat per una pandèmia d'aquesta magnitud. Però moltes decisions polítiques, també molt la trajectòria dels últims anys de desinversió en salut pública, van fer que la capacitat de reacció davant aquesta pandèmia fos menor. Per tant, el que volem és que la pandèmia serveixi com a punt d'inflexió per a proposar un nou model residencial que fiqui al centre els drets i la protecció dels drets de les persones que hi viuen. Sí. Els nostres, que la gent gran tinga garantia unes condicions de vida digna a les residències i que hi hagi transparència, com molt bé tu has dit, no?
Sí.
Sembla que les residències són un forat negre on no se sap què passa, que les famílies contínuament han de lluitar per obtenir informació i per això creiem que s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat per instaurar un nou model.
En aquesta línia, les autoritats tant polítiques com judicials, quan han de demanar o quan se'ls demana explicacions, sempre s'agafen al mateix, no? Que tot plegat va ser una situació molt sobtada, una situació inevitable i que, bé, es va reaccionar com es va poder. Però, clar, un cop ha passat el que ha passat, també poder val la pena examinar el que va passar i si s'haguessin pogut fer les coses millor, no, Eduard?
Clar, nosaltres un de les demandes que fem és accés a la veritat per establir garanties de no repetició. També un exemple que posem i que hem demanat a la Fiscalia és que cal un anàlisi jurídic de com va afectar els protocols que recomanaven la no derivació hospitalària de la gent gran afectada per el Covid a les residències, no? Perquè nosaltres, en la investigació de l'informe que vam fer abandonades amb el títol de Abandonades a su suerte, el que vam veure que a la pràctica aquests protocols que eren meres recomanacions sí que van crear una discriminació al dret d'accés a la salut, al trasllat hospitalari de les persones que vivien a les residències. Mm-hmm. Un exemple era que quan trucaven d'una residència per demanar una derivació hospitalària, se'ls negava de forma general i una mateixa persona, en les mateixes condicions, de la mateixa edat o un grau de dependència similar, si trucava des d'un domicili particular, tenia moltes més possibilitats de rebre aquesta assistència sanitària i derivació hospitalària. Això que considerem que va afectar, no?, aquests protocols i va establir una discriminació cap a la gent gran que vivia a les residències.
En aquest sentit, i sobre aquest informe del que estem parlant, l'últim que ho fet públic, abans n'hi havia un altre, crec que el 2020 també ho van fer un primer informe sobre l'estat de les residències, on ja s'alertava de com s'estava gestionant la Covid en tots els centres de la tercera edat, no?, amb una clara vulneració per la de drets humans, en aquest sentit, no?
Sí. Nosaltres vam fer un anàlisi de l'afectació de l'impacte en drets humans de la primera onada, que va ser la més virulenta, en els drets de la gent gran a les residències. Vam identificar la vulneració d'almenys 5 drets, no? Dret a la vida, el dret a la salut, el dret a la no discriminació, el dret a la vida familiar i privada i el dret a la mort digna. Després d'això hem fet seguiment de la situació. És cert que hi ha hagut una millora amb la introducció de la vacuna i altres, i la pèrdua de la virulència de la pròpia pandèmia, però clar, hi ha molta discrecionalitat en aquest sector. Hi ha unes recomanacions generals, però després les famílies es troben que, depenent en quina residència estigui el seu familiar, les direccions dels centres apliquen unes normes, unes altres, més o menys restriccions. Per tant, nosaltres el que demanem és uns criteris de qualitat unificats i homogenis per a totes les residències.
Molt bé, Eduard Martínez, esperem que el Parlament de Catalunya, en aquest cas, doncs, reobri aquesta comissió o aquesta altra proposta que hi ha sobre la taula per esclarir tot el que va passar a les residències d'aquí de Catalunya durant la pandèmia, i aviam si la Fiscalia també decideix també reobrir tots aquests casos pendents sobre què va passar en moltes residències arran de la Covid-19. Eduard Martínez, portaveu d'Amnistia Internacional de Catalunya, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. Relacionat també amb la pandèmia i les seves seqüeles, t'explico que el telèfon de la prevenció del suïcidi de Barcelona té més de 6.000 trucades des que va posar en marxa l'agost de 2020. Els professionals ens han explicat que han augmentat molt els problemes de salut mental i que un 35% dels casos són per depressió. Alba Carnicer.
La pandèmia ha demostrat com és important tenir cura de la nostra salut mental. Tot i això, no és fàcil reconèixer quan es pateix un trastorn emocional. L'objectiu del telèfon de prevenció del suïcidi és acompanyar les persones a fer el primer pas perquè puguin demanar ajuda a professionals, tal com ens explica el coordinador del servei a Barcelona, Sergi García.
Més enllà de que serveixi per generar una contenció emocional, és a dir, que la persona se senti més alleugerida, doncs que accepti també rebre ajuda. I això implica que pugui adreçar-se als serveis professionals de la salut.
La Cristina Teixidó és cap del Centre de Psicoteràpia de la Dreta de l'Eixample. Tot i que assegura que els casos de risc de suïcidi han augmentat, no ho han fet però de forma radical. Tanmateix, són preocupants les dades que ens detalla la doctora, que mostren que gran part dels pacients pateixen depressió.
Del total de pacients que hi ha al CESMA, el 34% tenen diagnòstics de depressió, de distímia i de trastorn adaptatiu amb humor trist. Per tant, totes aquestes persones estan deprimides.
Entre l'agost de 2020 i desembre de 2021, el telèfon de prevenció ha activat més d'un centenar de serveis d'emergència en resposta a trucades amb risc de suïcidi.
I el sector del taxi continua en peu de guerra. Avui han protestat un cop més contra la plataforma Uber per intentar monopolitzar el sector i eliminar competències. Els taxistes han fet una marxa lenta des del fins al Parlament per demanar la retirada de l'expedient sancionador que l'autoritat de la competència ha obert contra Elite Taxi i Taxi Project arran de les denúncies que ha presentat Uber. Nil Jaime Juan, el centre de Barcelona ha quedat aquest matí, doncs, un cop més col·lapsat, oi?
Doncs efectivament aquest matí ha tingut lloc un capítol més en la picabaralla entre el gremi de taxistes i la multinacional Uber. Així ens ho explica el portaveu de taxistes, Tito Álvarez.
Si Uber cada vez que intenta penetrar aquí con la buena cara, después de entrar como delincuentes, ¿vale?, incumpliendo todas las leyes que hay, pues es su problema, están haciendo el ridículo.
Els taxistes han mostrat el seu suport a les veus principals d'Elite Taxi i Taxi Project. Aquests se'ls ha obert un expedient sancionador per una suposada conducta de boicot, pràctiques agressives i actes de denigració. Així ens ho explica el Jesús, taxista que s'ha mobilitzat des de Terrassa.
Bueno, la movilización es en apoyo a los compañeros que han recibido una amenaza o una denuncia por parte de unos organismos que dependen de la Generalitat i de l'Estado, en este caso.
La Maria, que porta més de 25 anys exercint com a taxista, ens ha explicat com aquestes mobilitzacions tracten d'impedir que Uber entri i s'estableixi a la ciutat.
Uber y Cabify, esta gente lo que hace es que juegan, o sea, primero derrumban lo que es el tema del servicio público, que es el taxi, y luego juegan con los clientes según la oferta y la demanda, si llueve te suben el precio, si hay un partido te suben el precio, con lo cual también no es un tema solamente para nosotros, es para el público también.
Segons la Guàrdia Urbana, a la marxa hi han participat 570 vehicles. La mobilització a hores d'ara encara no ha acabat, ja que els taxistes es troben al Parlament a l'espera de ser rebuts per les autoritats polítiques.
Doncs amb aquesta notícia, en aquest migdia al COPE Catalunya i Andorra, continua per a la informació, com cada dia a aquesta hora, Pilar García Muñiz i Àngel Correas ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.